y nosotros lo reparamos. ¿Dónde? Y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
No cal ser gaire suspicaç per pronosticar que dues situacions ompliran la informació d'aquest estiu i a les pròximes setmanes. Si hi haurà o no president de la Generalitat, ja saben la data límit, 26 d'agost, si no, eleccions el 13 d'octubre. Una més, que ja no ve d'aquí. Per cert, quina diferència amb el Regne Unit, eleccions dijous i divendres, el guanyador Keir Starmer ja era oficialment primer ministre i amb les seves primeres decisions polítiques. I ningú dubta de la tradició democràtica del Regne Unit. A Catalunya es va votar el 12 de maig i perdonin per la simplicitat de la cita. El més calent és a l'Aigüera. El resultat des de la nit electoral és el mateix. Ja es coneix, res canvia, però tot depèn dels interessos partidistes dels partits. Esquerra decideix si governa Illa o repetició electoral. Apunten ara que les negociacions van per bon camí. I la pròxima arribada a Catalunya de la secretària general Marta Rovira, beneficiada pel tancament de la causa per terrorisme del Tribunal Suprem de les actuacions del Tsunami Democràtic, per cert, ho acabem d'escoltar ara al migdia a COPE, un tancament que també afecta a Carles Puigdemont i a Rubén Basinger, de la causa pel Tsunami Democràtic, doncs se pot beneficiar en aquest cas o no les negociacions. El que sí que s'avança que Marta Rovira podria estar aquest dissabte a Olesa de Montserrat amb un acte de partit per impulsar aquestes negociacions o bé per paralitzar-les, que en política mai se sap. Bona tarda, sóc Sergi Tor i l'altre punt informatiu d'aquest estiu serà el rècord de turistes. Amb aquests dos mesos, juliol i agost, les previsions apunten a superar els 4,7 milions de turistes que Catalunya va rebre el 2019. És a dir, més del 50% de la població total a Catalunya. Es fregarà el 100% d'ocupació, preus disparats i aglomeració, moltes cues per tot. A Barcelona hi ha 10.000 pisos turístics. L'alcalde Jaume Collboni té la intenció d'eliminar-los al 2029 i d'aquesta forma vol recuperar aquests habitatges per a ús residencial, en definitiva. És la manera que té l'executiu per fer front als problemes d'accés a l'habitatge que hi ha a la capital catalana. Ho va definir d'aquesta forma la tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet. És com fabricar 10.000 pisos nous a la ciutat en 5 anys. Independentment de les qüestions legals, perquè aquests habitatges no són propietat de l'Ajuntament, volem saber què fan altres ciutats del món amb aquesta problemàtica, com és la regulació de pisos turístics i com solucionen aquests problemes d'accés a la vivenda, Yolanda Canales.
A Nova York, la normativa obliga els propietaris de pisos que lloguen fins a 30 dies l'any a registrar-se a l'Ajuntament i a complir una sèrie de normes. Per exemple, els propietaris han d'estar convivint aquests habitatges amb els inquilins. No poden anar-se de vacances, per exemple, i no els poden llogar a més de dues persones. Què fa París? En aquest cas, s'obliga els propietaris a registrar-se a l'Ajuntament, però això sí, tenen un límit per a llogar, màxim 120 dies l'any. També s'ha de tenir en compte que en un any olímpic, els Jocs se celebren a París aquest any, l'Ajuntament ho té més complicat per prendre mesures més dràstiques. I a Roma es troben en una situació semblant a la de París, perquè el proper any se celebra el jubileu i s'espera l'arribada de milions de turistes, i ara mateix sembla difícil poder posar fre als pisos turístics. I com intenten d'alguna forma regular la situació i el flux de turistes, incrementant l'impost per pernoctació. Ens ho explica la nostra corresponsal a Roma, Eva Fernández.
Será después del 25. Ahora mismo no se plantea ninguna reducción, pero el problema va a ser grande. ¿Qué? ¿Cómo lo están haciendo? Aumentando el precio de las tarifas para los propietarios. Entonces, por ejemplo, ya durante este año, en el 2024, prácticamente las tarifas de lo que llamamos en Italia el Sor Giorgio por la pernoctación, o sea, el impuesto por pernoctar, ha aumentado prácticamente en un 71% para las viviendas vacacionales, un 100% para el alquiler de habitaciones.
A Brussel·les hi ha pisos turístics, però no es pot jugar a dues bandes. Si actuen com a tal, s'ha de tenir llicència. En tot cas, a la capital belga es posen durs. Es requisa directament qualsevol pis que consti com a buit, perquè això és una il·legalitat. tot i que aquesta norma no s'ha aplicat ben bé fins ara, no s'han posat més seriosos fins ara, i precisament pels problemes d'habitatge que també tenen. Ho explica la corresponsal Paloma García Ovejero.
Si uno de esos ayuntamientos que componen la urbe detecta un solo caso ilegal, está obligado a requisarlo, reformarlo y correr con los costes de la reforma y ponerlo en el mercado, pero con un alquiler social. ¿Qué le pasa al propietario? Pues simplemente tiene que esperar hasta que no se amortigüe ese gasto, esa inversión en reforma, no se puede empezar a reclamar.
A Londres s'ha imposat un límit de 90 nits per any per als lloguers a curt plaç i a Berlín des del 2014 es necessita un permís especial per a llogar propietats senceres a curt plaç. En aquests casos també potser s'està barrejant conceptes, problemes d'accés a l'habitatge en pisos turístics, quan hi ha un altre debat obert, frenar l'accés de turisme, un altre dels debats que hi ha a Barcelona.
I saludem aquí a l'estudi de migdia a COPE a una veïna de Barcelona, Cristina Montori, la qual doncs viu envoltada de pisos turístics, per tal de conèixer també una mica la seva opinió d'aquesta convivència. Cristina, benvinguda i bon migdia.
Bon dia, bon dia.
Bé, en quin districte de Barcelona vius?
A l'esquerra de l'Eixample, al número 08015.
Val. I estàs envoltada de pisos turístics?
Doncs sí, fa un parell d'anys van començar a fer unes obres brutals a l'edifici, ningú sabíem res, i de repent doncs, ens vam assabentar que hi hauríem una pila de pisos turístics en el nostre edifici.
Fa únicament 2 anys se va produir aquesta circumstància.
Sí, fa un parell d'estius van començar amb unes obres terribles que ningú sabia per què trigaven tant en acabar, i resulta que era això, que estaven arreglant, no sé, pues 30 pisos o 20 o 10 o els que fossin.
En aquest cas la normativa establia que no s'havia de permís a la comunitat de veïns, per tant era la normativa anterior. Bé, i què tal la convivència?
Aviam, fins avui sí que és veritat que, i més quan s'apropa l'època estival, doncs trobem una pila de gent a l'entrada, doncs amb maletes, etc, etc. Però també haig de dir doncs que sí que hi ha veïns que es queixen, que tenen més soroll i tal, però jo personalment no em trobo en festes nocturnes fins a les 3 de la matinada, ni sorolls que no siguin els habituals d'un edifici. I per part dels turistes, jo no ho trobo que ens afecti en el nostre dia a dia. El que sí que afecta, evidentment, i que és una impotència brutal, és el fet que la immobiliària, quan se'ns acabi el contracte, ens faran fora per seguir lucrant-se amb els pisos turístics.
És a dir, tu tens hores d'ara un contracte de lloguer.
Exacte.
I ja t'ha comunicat la immobiliària que no te'l renovarà?
No, però no m'ha comunicat encara oficialment perquè a mi em queden 2 anys i mig de lloguer encara, de contracte, però sí que és el que els hi ha passat a molts veïns que quan se'ls ha acabat el contracte no els hi han renovat.
Per tant, tu, Cristina, aleshores està pendent de que hi hagi un canvi de la normativa i hi hagi aquesta prohibició de pisos turístics perquè aleshores ja no es produirà aquesta situació.
Home, sí, sí. Si aconsegueixen que es produeixi abans del 2026, per mi serà genial, la veritat.
És evident que cada cas és particular, però sí que problemes de convivència no en tens, únicament la entrada de maletes habitual doncs, quan hi ha un canvi d'inquilins en aquests pisos.
Sí, per la meva part sí, però sí que sé que hi ha veïns que es queixen de que s'han trobat doncs, alguna vomitada a l'ascensor, alguns crits o algunes festes, diguéssim, nocturnes en pisos doncs, a prop d'ells, però en el meu cas, sincerament, no. Però sí que hi ha veïns que ho diuen, eh?
O sigui, bueno, això també ho pot fer els turistes, però també ho poden fer els autòctons, a vegades.
Oh, i tant.
Per cert, Cristina, quina opinió tens d'aquest debat de la ciutat que hi ha hores d'ara a Barcelona respecte al turisme?
Aviam, una cosa jo penso, és molt la meva opinió, però el turista en si, com quan jo vaig a turista, no vaig a trencar cap apartament ni a muntar cap merder, vaig a fer turisme, a dormir, a descansar en l'apartament on llogo, i per la meva part i pel que jo estic visquent en el meu edifici, de moment funciona així. El turisme per mi s'estan passant, és a dir, estan deixant entrar moltíssima gent que fa que els preus de les coses habituals i quotidianes que consumim i que gaudim els autòctons, doncs se'ns elevi el preu i se'ns posi pels núvols, i això sí que ens afecta al nostre dia a dia, clar.
Cristina Montori, veïna de Barcelona i convivent de pisos turístics, gràcies per aquest testimoni a Migdia Cope i bona tarda.
Molt bona tarda, moltes gràcies.
Aquesta allau de turisme està provocant ja les primeres mostres de rebuig per part de residents, d'una manera individual, però també ja d'una manera col·lectiva amb diverses manifestacions. I una imatge amb un món globalitzat ha donat la volta al món. Una fotografia de dues dones joves amb una pistola d'aigua que llançaven líquid contra els visitants. És certa la innocuïtat de l'acció, però ara ens posem a la part contrària. Si nosaltres anem passejant per Roma i Londres i ens llancen aigua i ens diuen fora, com ho rebríem? Estaríem contents de gastar diners? Ui, viu, eh? La mitjana del turista a Catalunya és de 1.300 euros per estada, on ens diuen pel carrer que no som ben rebuts. Hi ha un cert temor a un rebrot a la turismofòbia, que és el 12% del PIB de Catalunya. I el creixement del 2% de l'economia catalana aquest any 2024 està molt vinculat amb aquestes dades turístiques espectaculars d'aquest estiu. La fotografia, com dèiem, ha donat la volta als principals mitjans europeus. I què diuen els experts en turisme de la conseqüència que pot tenir aquesta imatge, Ricard Álvarez?
Doncs diuen que no és la imatge que s'ha de donar de Barcelona ni de bon tros. L'expert en turisme, Domènec Biosca, que és autor de més de 50 llibres sobre turisme, sap que les imatges i notícies negatives són les que més ràpidament es propaguen i que no és la imatge que s'ha de transmetre de Barcelona.
Òbviament, el sector turístic a Catalunya de tots els països és importantíssim i amb molt d'èxit, i resulta que en molts països aquests veuran, pues, si vam estar nosaltres, pues, qualsevol torna. Són les notícies negatives que tu saps que són les que més ràpidament voles, òbviament, volen, no?
A part, insisteix en la necessitat de tenir un sector turístic a Barcelona gestionat per experts en turisme.
Si resulta que els polítics nostres accepten creuers que només estan unes hores a Barcelona i no es pot anar a la Boqueria, no és un problema dels turistes. És un problema dels que no saben organitzar el turisme.
També s'han pronunciat des del sector polític. Dani Cirera, president del grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, diu que no es pot permetre la violència cap al turisme i que l'Ajuntament ha de treballar per mantenir la imatge de Barcelona a nivell internacional.
No podemos permitir que se ejerza violencia contra el sector turístico de nuestra ciudad. Y, por tanto, ni el Ayuntamiento ni Coiboni deben permitir que la imagen de Barcelona se vea dañada internacionalmente por entidades afines a la izquierda más radical, que lo único que fomentan y quieren es el empobrecimiento de Barcelona. Y por eso hemos propuesto que se ponga en marcha una campaña informativa sobre los beneficios del turismo en la ciudad de Barcelona.
Recordem que aquest passat dissabte milers de persones van sortir al carrer per protestar contra el turisme massiu a Barcelona sota el lema «Prou, posem límits al turisme».
Anem ja tot seguit a l'actualitat de serveis. Doncs en quant al temps, jornada de calor i estable. A tarda, temperatures que arribaran fins a 34-35 graus, fins i tot a Ponent, és a dir, a Lleida, i també a l'interior de Girona. A la resta, termòmetres al voltant de 30 graus. Típica setmana de juliol amb temperatures en ascens, molta calor, especialment dijous i divendres. Tot i que divendres a la tarda pot haver-hi ruixats a la zona del Pirineu. El cap de setmana refrescarà una mica. Anem al trànsit. Abans de tot, jornada de dol a Roquetes. Dues veïnes de 22 i 41 anys han mort aquesta nit a causa d'un xoc entre la motocicleta on viatjaven i un cotxe patrulla de Mossos d'Esquadra al pont del Mil·lenari de Tortosa. La patrulla policial havia rebut un avís d'una baralla a un narcopís a Tortosa i quan circulava amb les llums prioritàries al lloc de la baralla ha xocat contra la moto. Una de les víctimes ha estat localitzada a la mateixa via i l'altra va caure al riu a causa de l'impacte. Grups de submarinistes van trobar el cos sense vida a 400 metres de distància del pont on es va produir doncs, aquest xoc amb dues persones mortes, totes dues veïnes de Roquetes. Ara anem a les retencions actuals. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, destaquem lentitud amb aturades, sobretot en el cas de la Ronda de Dalt, afectada per les obres l'altura de la Vall d'Hebron, en els dos sentits de la marxa, amb aturades en les dues direccions. En el cas de la litoral també hi ha trànsit molt lent, amb algunes aturades entre Zona Franca i Montjuïc en sentit Besòs. De la xarxa viària hi ha punts amb aturades, de moment amb poca consideració, sobretot a la zona de Barberà, de la P7 en sentit nord, o al tram de Parets de la C-17 en sentit sud. És tot. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I en plenes negociacions, PSC Esquerra per investir a Salvador Illa com a president de la Generalitat. Avui Esquerra diu que les negociacions van per bon camí. Doncs hi ha dos picadetes d'ull entre les dues formacions, tant el govern central com el govern de la Generalitat. Una d'infraestructures i l'altra de política. Així, avui el govern central accelera la futura desaladora de Blanes. L'ampliació de l'actual desalinizadora produirà 60 hectòmetres i el triple d'aigua de la qual genera avui dia. Pot estar acabada a finals del 2028 i disposaria de la capacitat de proveir d'aigua tant a les comarques de Girona com a la regió metropolitana de Barcelona. Sobre el paper, ha de servir per a continuar reduint el trasbassament d'aigua del Ter cap a Barcelona i blindar el cabal ambiental del Ter. L'altra desaladora pendent, a banda doncs d'aquesta de Blanes, que avui s'ha desencallat, és la de Foix, entre Cubelles i Cunit. La desaladora de Foix està prevista inicialment per l'any 2029 i podria subministrar aigua tant a les comarques de Tarragona com a les de Barcelona. Aquesta seria, doncs, la picadeta d'ull a nivell d'infraestructures. Això sí, és ja una assignatura pendent. I l'altra és política i té a veure amb el govern de la Generalitat, que avui ha anunciat, després de la reunió del seu executiu, que trenca el seu imposat aïllament i que anirà presencialment a la reunió de la política fiscal, Yolanda Canales.
El govern català ha rebutjat any rere any participar al Consell de Política Fiscal i Financera perquè, entre altres coses, defensava una negociació de tu a tu amb el govern central. Però aquest any s'ha girat la truita. Enguany s'hi toca, ha dit la portaveu del govern, Patrícia Plaja, perquè es vol defensar el finançament singular per a Catalunya. Així doncs, el proper 15 de juliol estarà a la trobada la consellera d'Economia, Natàlia Mas-Guix, per a defensar els interessos dels catalans i que Catalunya tingui la clau de la caixa, que recapti en definitiva tots els impostos. Això ho deia la portaveu del govern, Patrícia Plaja.
Anem a parlar d'aquest finançament singular que requereix per Catalunya. Per tant, considerem que les circumstàncies eren diferents, la situació era també diferent i la lògica ens diu que aquest any sí que hi ha de ser, que Catalunya necessita d'aquest finançament singular, que el finançament singular és transparència, que és rendiment de comptes, és saber quan s'ingressa i quan es gasta i en definitiva és que Catalunya tingui la clau de la caixa, que això és el que es ve reivindicant també des de fa setmanes.
L'any passat no tocava perquè era una reunió merament informativa, segons Plaja, qui també ha assegurat que al govern no li espanten les negatives. Ho deia en referència el rebuig que la proposta de la Generalitat pot suscitar entre la majoria de governs autonòmics.
I el funeral de Marta Ferrusol, la dona de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, es farà demà dimecres a les 12 del migdia al tanatori de Sant Gervasi de Barcelona. Ferrusol, que patia Alzheimer des de l'any 2018, va morir ahir als 89 anys com a conseqüència d'una pneumonia. La vetlla ha començat aquest mateix tanatori i avui estarà oberta fins a les 9 de la nit. Demà es farà entre les 8 del matí i les 12 del migdia, horari de l'inici del funeral. Molt es parla avui de la personalitat i la influència de Marta Ferrusol en la Catalunya de l'inici de la democràcia. A la dècada dels 80 i 90, durant la trajecte dels 23 anys de presidència del seu home Jordi Pujol. Però també hi ha una altra dada significativa. El matrimoni Pujol-Ferrusola ha durat 68 anys. Descansi en pau, Marta Ferrusola. I Antonio Espinosa de los Monteros d'Ornade, Susana Arrenechea, Vicky Luengo, Daniel Milló Vela i Moisés Expósito Alonso són els guanyadors dels Premis Princesa de Girona 2024. Demà al Palau de Congressos de Lloret de Mar, els Reis d'Espanya, la Princesa d'Astúries i Girona i la Infanta Sofia lliuraran els guardons als premiats. I aquesta tarda, la Princesa Leonor i la pròpia Infanta Sofia, amb la nova generació de premiats, visitaran a Sant Feliu de Llobregat el taller de l'escultor Jaume Plensa. Què és el que veuran aquesta tarda en aquesta visita, Nando Fandiño?
La visita de la princesa d'Astúries i de la infanta pel taller de l'escultor català es basarà en una explicació de la seva forma d'entendre l'art. Faran un recorregut per les obres que té exposades i per l'espai on fa els últims retocs a les obres que es col·locaran en espais públics. Després es desplaçaran a Lloret de Mar, on es reuniran amb els seus pares, els Reis, i junt amb ells superaran amb els premiats dels 15 anys d'història dels Premis Princesa de Girona. A diferència dels anys anteriors, aquest cop són 6 els guanyadors dels premis i no 5. En un acte que va reunir tots els premiats menys Arívit González, que no va poder assistir-hi, la resta de guanyadors van coincidir a destacar la crisi climàtica, les desigualtats i els problemes de salut mental dels joves com alguns dels principals reptes que afrontem com a societat i als quals intenten donar resposta des dels seus projectes. Antonio Espinosa de los Monteros, guanyador de la categoria Crea Empresa, va comentar així una de les qüestions que l'alarmen més.
Que es la cuestión de la salud mental en la gente joven, especialmente en Occidente, ¿no? Y creo que todavía no hemos sido capaces de llamar las cosas por su nombre y de identificar los problemas reales que están haciendo que, paradójicamente, en las sociedades más desarrolladas de la historia, la gente joven tenga los mayores problemas de salud mental de la historia, con los ratios de suicidio infantil, por ejemplo, disparados, ¿no? O sea, es una barbaridad.
D'altra banda, en una entrevista amb Copi Catalunya, el premiat en la categoria social, l'arquitecte Daniel Millor, explicava els patrons que troben en els barris més vulnerables.
Y por tanto que no puede arreglar, mejorar su casa, entonces hay mucha infravivienda y son zonas en las que las casas están muy degradadas, pero también la dificultad vital de tener, pues, no tener trabajo o haber tenido diferentes problemas hacen que la gente también está muy aislada y no hay comunidades fuertes o si las hay tienen muchas dificultades para poder actuar.
Tot plegat, els guanyadors ara ja es preparen per la cita que tenen aquesta tarda amb la princesa d'Astúries, la infanta i l'escultor Jaume Plensa. Ho fan amb la vista posada en el plat fort de demà a la tarda al Palau de Congressos de Costa Brava de Lloret de Mar, quan rebran el guardó en una cerimònia presidida pels Reis, la princesa Leonor i la infanta Sofia.
I després de publicitat plantegem un tema que a hores d'ara està damunt de la taula i en plena negociació entre el Ministeri de Treball, Patronal i Sindicats. Quan ha de durar la jornada setmanal? 37,5 hores més o menys. El model grec aprovat recentment és exportable. Ahir, novament, negociacions. En aquest cas, Treball vol fer una flexibilitat horària, però també adequar-se a cada sector i a cada empresa. Després de la pausa per la publicitat, en parlem de la futura jornada laboral a Espanya.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Múnich. España avanza en Alemania conquistando victoria.
¡Vamos!
Y ahora las semifinales de la Eurocopa nos esperan.
Para mí la frontera de ganar la Euro era pasar este partido.
Este martes desde las 7 de la tarde en COPE nos jugamos el pase a la final contra un rival peligroso, la Francia de Mbappé.
¿Sabes cómo estoy yo, Poli? ¡Tú pago! ¡Porque no tengo miedo!
¡Vamos, España! Cada gol, cada jugada en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después del España-Francia, no te pierdas el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Rodríguez, el mejor jugador de la Eurocopa.
Vamos. El programa más escuchado de su franja.
Para ser conductor de primera,
aprovecha, aprovecha. Para que algo nuevo te mueva, aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 350 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Infórmate en upsa.es. Ahora, con importantes descuentos. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informat.
Quantes hores són necessàries treballar a la setmana per mantenir, en aquest cas, l'equilibri de la competitivitat? Quin és el futur acord entre patronal, govern central i sindicats? Recordem que el nou acord de coalició entre el PSOE i Sumar en aquesta legislatura contemplava la reducció de la jornada laboral a 37,5 hores setmanals. Desperta, evidentment, les reaccions esperades, l'aplaudiment sindical i el rebuig empresarial que demanen, doncs, que la competitivitat s'ha de mantenir. Els sindicats ho veuen com un avanç en drets laborals, apuntant cap a una jornada de 35 hores o una setmana laboral de 4 dies que algunes empreses ja estan realitzant. L'última reunió de treball, en aquest cas, ha fet una nova proposta de flexibilitat horària i que ha adaptat la necessitat específica de cada empresa i del sector als canvis proposats. És ben cert. Què vol dir aquesta necessitat específica? En contrast, patronal i economistes diuen que pot haver-hi impactes negatius en sectors com el comerç i l'agricultura, amb major costos per les empreses, a Ricard Álvarez.
L'economista Pau Vila de l'Institut Ostrom i el doctor en Economia John Bernat Zubiri discrepen sobre les conseqüències i solucions, amb Vila destacant el risc per al sector de baix valor afegit i Zubiri proposant ajudes públiques per a compensar els costos. Altres economistes com Álvaro Zapatel i Fernando Trías de Bes adverteixen sobre la possible reducció de productivitat i competitivitat. Mentrestant, Eduardo Garzón defensa la mesura pels seus beneficis en drets laborals i creació d'ocupació. Ja veus que tenim tantes opinions com experts. I avui a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra, l'economista i professor d'Economia a la Universitat de Barcelona, Gonzalo Bernardos, ens ha explicat molts avantatges sobre aquesta reducció, indicant només un punt negatiu, el que dèiem, l'increment del cost per a les empreses.
El gran argument que es pot donar en contra de la reducció de la jornada laboral és que, indiscutiblement, el que fa és generar un cost extra per les empreses.
També ha demanat un canvi en el nostre model productiu, alegant que encara estem mantenint el model dels anys 60 del segle passat i que en un món tan globalitzat com el d'ara sempre acabarem trobant un país que sigui més competitiu que nosaltres en matèria de preus.
Si parlem en temes de competitivitat, sempre hi haurà un país que pagarà menys que nosaltres i treballarà més hores. Aquest país pot estar instal·lat en el sud-est asiàtic o pot estar instal·lat a Àfrica. El cas és que nosaltres no té cap sentit que tinguem el mateix model de mercat de treball i el mateix model d'empreses productores que en els anys 60 del segle passat.
La implementació d'aquesta reducció de la jornada laboral serà progressiva, començant amb 38,5 hores al 2024 i arribant a les 37,5 hores al 2025. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, enfatitza la importància de la negociació col·lectiva, mentre el president de la COE, Antonio Garamendi, critica la mesura com a populista. Des d'UGT i Comissions Obreres es dona suport a la reducció com a positiva per a la productivitat i la conciliació laboral.
I saludem a migdia a COPE al director de Relacions Laborals de Foment de Treball, Javier Ibars. Javier, benvingut i bona tarda.
Bona tarda, gràcies.
Bé, què li sembla, per cert, l'última reunió d'ahir entre treball, sindicats, també patronal, i sembla, doncs, aquesta nova proposta de treball de flexibilitzar horaris i les necessitats específiques segons cada empresa i cada sector?
Bé, la darrera proposta, bàsicament, és idèntica a l'anterior que teníem a l'anterior reunió. Per tant, des del nostre punt de vista, no s'ha canviat absolutament res. Simplement el que es proposa és que amb la temàtica de distribució regular del temps de treball, de la possibilitat de que les empreses, que això ja està previst a l'Estatut dels Treballadors, de que puguin tindre un 10% de distribució regular del temps de treball, doncs que es farà un període transitori mínim perquè es consideri aquest 10% sobre la jornada que tenien les empreses anteriorment i no sobre la jornada que tindran amb aquesta reducció prevista o que pretenen preveure legalment. Per tant, això no modifica pràcticament en res la proposta anterior del govern.
Si ara concretem el que és la proposta i el que és l'opinió de Foment de Treball, seria aquest any doncs, 38 hores i mitja i una reducció d'una hora a la setmana, doncs, de cara a l'any següent, 37 hores i mitja de treball a la setmana. Vostè, aquestes hores que en aquest cas planteja el govern o planteja el Ministeri de Treball, consideren que serien les suficients per mantenir la competitivitat o les veuen insuficients?
No, és que nosaltres d'entrada sempre hem plantejat un rebuig a aquesta proposta, perquè d'entrada perquè és una, això deriva de l'acord d'investidura on entre els dos partits de govern van decidir que es tenia que fer aquesta reducció de jornada laboral. Per tant, no és una proposta que ens vinculi a les organitzacions empresarials. Això d'entrada. I en segon terme, si fan aquesta proposta i ens la fan arribar, nosaltres el que sempre diem és que qualsevol reducció, per això fem un rebuig general a la proposta, perquè qualsevol reducció de jornada laboral o qualsevol proposta de jornada laboral, sigui reducció o sigui ampliació, nosaltres entenem que no s'ha de fer mitjançant una llei, una normativa. S'ha de fer via negociació col·lectiva. Hi ha nombrosos convenis col·lectius que ja tenen menys d'aquestes, fins i tot 37,5 hores setmana, que és el punt final d'aquesta proposta, d'aquest acord de legislatura. Aquí a Catalunya hem fet un estudi i pràcticament el 23% dels convenis col·lectius ja estan per sota de les 37,5 hores. I pràcticament el 18% estan entre les 37,5 i les 38,5. Per tant, pràcticament estem parlant del 40% dels convenis col·lectius. És a dir, que la pròpia negociació col·lectiva per si mateixa ja decideix si hi ha sectors o hi ha empreses que on és factible fer una reducció del temps de treball d'aquestes característiques i amb aquests termes, o no és factible. Però això s'ha de fer via negociació col·lectiva. No es pot fer via una llei uniforme per tots els sectors i totes les empreses. Per això està la negociació col·lectiva. Per tant, el que nosaltres diem no és un rebuig a una reducció de la jornada laboral, però sí és un rebuig a fer-ho via llei, via uniforme, i s'ha de fer via negociació col·lectiva, com ja s'està fent i com les estadístiques demostren.
Bé, demana doncs aquest diàleg entre totes les parts implicades i aquest acord consensuat. Una última qüestió, Javier Ibars. La reducció a una jornada laboral de 4 dies de cara al futur, tot i que hi ha empreses que ja ho estan implementant, Foment del Treball, com ho observa?
Insisteixo en el mateix argumentari que acabo d'explicar. Això depèn de cada empresa i de cada sector. És que no podem posar al mateix nivell empreses del sector industrial, d'hostaleria, de restauració, del sector serveis, del sector agrari. Cada sector i cada empresa té les seves pròpies particularitats. I això es destrueix amb una proposta com la que està prevista per part del Ministeri de Treball d'aquesta reducció de jornada, perquè trenca amb el diàleg social i perquè trenca amb que sigui la negociació col·lectiva qui determini quina ha de ser la jornada laboral i, en aquest sentit, de la seva proposta, també referent a si han d'haver-hi 4, 5 o 6 dies de jornada laboral. Això ho haurien de determinar les parts via negociació col·lectiva.
Negociació col·lectiva, la paraula que més ha utilitzat a Javier Ibars, director de Relacions Laborals de Foment de Treball, i no el decret de llei unilateral, que en aquest cas vol imposar si no hi ha acord a treball i el govern central. Javier Ibars, gràcies per estar aquí a migdia a COPE i bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
I un adeu, el de Francesc Roig, que avui ha anunciat que deixarà Càritas a Catalunya al novembre del 2024, 8 anys després d'accedir a la presidència de Càritas. S'ha fet aquest anunci en cloure la presentació de memòria 2023 de Càritas Diocesanes amb seu a Catalunya, que s'ha fet avui a la Seu d'Urgell, i on Càritas Catalunya fa una crida urgent sobre l'augment preocupant de la pobresa entre la població jove, Ayan Ledesma.
Càritas Catalunya alerta d'un augment de la pobresa entre la població jove. Segons la memòria 2023 presentada a la Seu d'Urgell, el 54% de les llars ateses per l'entitat tenen infants i un 22% dels usuaris es troben en una situació de precarietat laboral que els impedeix cobrir les necessitats bàsiques. Les 10 Càritas diocesanes han assistit 99.535 llars aquest 2023, un 1% menys que l'any anterior. Malgrat la disminució, la pobresa segueix afectant especialment els infants i els joves, amb un 18% dels beneficiaris sent menors de 18 anys i un 16% joves d'entre 18 i 29 anys. Marta Fortuny, coordinadora de l'àmbit social de Càritas Catalunya, ha destacat que les desigualtats s'han incrementat considerablement en els darrers anys.
La distància de la riquesa de les persones més riques, que són les que viuen al cinquè pis, i les més pobres, que són les que viuen al primer pis, és 7 vegades més alta que fa tan sols 10 anys. Com apuntàvem a l'inici, l'habitatge és un dels primers problemes, un dels principals problemes estructurals.
A més, el 50% de les llars ateses no viuen en habitatges dignes i un 21% viuen en habitacions rellogades. Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, ha subratllat la importància d'empadronar totes les persones invisibles per garantir els seus drets.
Dificultar l'accés a l'empadronament vol dir que aquestes persones que ara no tenen garanties d'identificació per qualsevol cosa que vulguin fer, ni per qualsevol gestió bancària, ni per qualsevol gestió de sol·licitud d'ajut a l'administració, ni per qualsevol reconeixement per un simple paper. Per tant, no podem tenir invisibles a la nostra societat.
Finalment, Francesc Roig ha aprofitat per anunciar que deixa aquest any la presidència de Càritas, assegurant que és l'últim acte de memòria de les Càritas diocesanes on se'l veurà exercint el càrrec.
I a les 3 de la tarda arriba especial Eurocopa, última hora avui del partidàs Espanya-França, i a menys 10 l'actualitat esportiva d'aquí, dels equips de Catalunya. Joan Batllori, bona tarda.
Bona tarda, Sergi, què tal?
Com passa el temps? Demà Barça i Girona tornen ja a entrenar.
Sí, alguns encara no hem començat les vacances i d'altres ja els hi toca tornar. Efectivament, demà el Barça i el Girona tornen ja a la feina. El Barça començarà a treballar demà dimecres a les ordres del tècnic alemany Hansi Flick, que a més ha preparat unes primeres sessions, uns primers dies intensos de treball amb moltes dobles sessions. El Girona tornarà també demà a la feina per començar aquesta temporada tan il·lusionant en la que l'equip gironí disputarà la Champions. El Girona, que per ser aquesta tarda hauria de fer ja oficial el fitxatge del migcampista holandès Gabriel Misehui, que ve de l'Ajax. Qui ha fet ja oficial un fitxatge aquest matí ha estat l'Espanyol, també il·lusionant la temporada de l'Espanyol amb el seu retorn a primera divisió. L'Espanyol ha anunciat el fitxatge d'Álvaro Tejero, lateral dret, que arriba lliure de l'Eibar. Informa Quique Iglesias que l'Espanyol també té tancat, encara no ho ha anunciat, el fitxatge de Carlos Romero, lateral esquerre, en aquest cas, que arribaria cedit del Villarreal sense opció de compra. Un Espanyol que ha presentat aquest matí la que serà l'entrenadora de l'equip femení, Sara Monforte, l'equip femení que torna també aquesta temporada a la primera divisió. En bàsquet, Àlex Abrines ha entrat finalment a la llista de la selecció espanyola pels Jocs Olímpics de París. I un darrer apunt, Sergi, el Barça de futbol sala té nou entrenador. Es tracta de Tino Pérez, signa fins al 2026, ha entrenat a les lligues d'Espanya, Rússia, Itàlia i últimament estava entrenant a la Xina.
Molt bé, per cert, Joan, ets optimista de que la partit d'aquesta nit?
Jo sí, jo crec que Espanya està jugant el millor futbol d'aquesta Eurocopa i jo crec que si ha superat Alemanya pot perfectament superar França també avui.
A menys 10 ens escoltem. Una abraçada, Joan.
Una abraçada, Sergi, adeu.
Arriba a línia COPE a l'estrè repàs informatiu i després Eurocopa, última hora, la prèvia d'aquest Espanya-França d'aquesta nit.